de Quadres, bona vesprada.
Bon vespre.
Gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Estera, al Camins. Una primera pregunta ràpida i després explico, que ja ho he explicat una mica a l'entradeta del programa, qui ets i què vens a presentar-nos. Però, Anna, l'amor és un sense sentit o se li pot trobar un sentit?
Doncs l'amor forma part de la vida i té un sentit de continuïtat des de la nostra perspectiva. Uh-huh. No és un final, sinó que és té una transcendència i nosaltres pensem que hi ha una vida més, una vida eterna, i per tant no ho veiem com un final i que ha de formar part integral de la vida. No ho hem de deixar de mort apartada, no hem de deixar de parlar de la mort, l'hem de tenir present en el dia a dia i des d'una mirada amb apreci, o sigui, no d'una mirada tràgica.
Uh-huh. Avui volem presentar-vos el Servei d'Acompanyament al Dol i a la Malaltia, el SADIM, impulsat des del Secretariat de Pastoral de Salut de l'Església de Barcelona, també amb la col·laboració de la Fundació Acompanya Caneva. Hem quedat i ja hem saludat a la Anna de Quadres, directora del servei, perquè ens expliqui doncs, quines aportacions fan ells, quins serveis donen i la naturalesa d'aquesta iniciativa. Tu ens parlaves abans, Anna, d'un sentit molt interessant, no? Una perspectiva interessant de l'amor, però ara entrarem en detalls del que feu, més o menys, però sí que volia demanar-te, creus que a la gent li manca aquesta visió d'integrar la mort en la perspectiva de la vida, d'integrar-la com una cosa natural, que moltes vegades no es pensa?
Sí, certament penso, i en el que és el nostre dia a dia des del SADIM podem constatar que hi ha el fet de la mort que la gent ho deixa, és com una situació que la va posposant, el fet de pensar i d'atendre les diferents circumstàncies que poden acompanyar uh-huh. doncs, un procés de mort o un procés de dol o malaltia. I aleshores ens trobem que ve molta gent que precisament el que li manca és poder-ho parlar amb el seu entorn doncs, familiar, el seu entorn social, i que se senten amb molta, molta soledat.
Uh-huh. Anna, ens podries presentar de manera una mica general d'on ve aquest servei d'acompanyament al dol i a la malaltia i quina és una mica la seva història, la seva naturalesa?
Sí, el SADIM, Servei d'Acompanyament en el Dol i la Malaltia, es va crear tot just fa un any i 8 mesos,
sí,
per iniciativa de l'Arcabisbat de Barcelona. Va ser una idea que ja portava durant temps el bisbe Toni Badell, la portava en ment, i va ser arran de la pandèmia que va pensar que era el moment de posar-ho en pràctica, de posar-ho en marxa, uh-huh. malgrat totes les dificultats que en aquell moment hi havia per posar en marxa un servei d'aquesta...
Sí, d'aquestes característiques, evidentment.
Estructura, diguem, sí. Perquè doncs, en aquell moment no es podia ni rebre visites presencials, i el tema de poder, diguem, estructurar tot el servei en el sentit més logístic també era molt dificultós.
Sí.
Tot i així, es va poder posar en marxa un per Tots Sants de l'any 2020, i des d'aleshores ha continuat funcionant, ha anat evolucionant, s'ha anat adaptant una mica les necessitats en el seu moment de la pandèmia i després les més, diguem, no postpandèmiques, perquè encara estem, però vull dir, potser en una situació no tan aguda. Uh-huh. I s'ha vist i s'ha constatat que realment hi ha força persones que necessiten d'aquest servei, que estan en una situació de gran vulnerabilitat, de molta soledat, i que és un acompanyament a peu de carrer, diguem, que la gent ve i nosaltres oferim aquest servei des d'una perspectiva confessional, cristiana, catòlica, sí, però acollim a totes les persones que necessitin el servei des de la perspectiva humana, fem un acompanyament espiritual, i la veritat és que estem molt contents de com està funcionant i com està evolucionant, i és més que ara ens comença ja a venir gent que amb el boca a orella doncs, va transmetent el que és aquest servei.
Uh-huh. Per tant, dos comentaris, si em permets. Primer, un record per l'estimat i enyorat bisbe Toni Badell. Aquesta iniciativa, bueno, aquesta passió que li posava a tot, segur que també us va donar molta força per tirar endavant en situacions tan complexes com les que hem viscut els darrers anys, doncs un servei d'aquesta naturalesa. l'empresa i també l'esforç vostre, no? Per posar, com tu has explicat molt bé, per posar en marxa una estructura d'acompanyament al dol i a la malaltia, justament en temps on hi havia molt de dol i molta malaltia i poques possibilitats d'acompanyament físic. Sí que et volia demanar, tu dius, hi ha molta gent, no?, que té aquesta manca, aquesta necessitat, gent vulnerable, que no sap molt bé per on tirar quan li arriba la malaltia o li arriba el dol. Teniu molta demanda de persones que s'apropen a vosaltres? Com la gent coneix el vostre servei? Avui l'estem donant a conèixer, però com diries si tens molta gent a la que teniu?
Doncs, a veure, estem agraïts tota la difusió que es pugui anar fent, perquè és un servei que en un inici, clar, la capacitat que tenia per atendre era menor, per el tema del context pandèmic, però que, mica en mica, ara ja podem atendre més gent. A part d'un equip d'agents pastorals, també hem incorporat un equip de voluntaris que ja estan formats i ja estan en actiu, i per tant ara, diguem que la capacitat per atendre gent és molt més àmplia, i per tant estem fent ja difusió i progressivament anem rebent més trucades. I, per altra banda, també a través dels mitjans, doncs, hi ha gent que ens contacta, que ha escoltat una entrevista, que ha llegit un article, i després nosaltres estem ubicats ara a el que és el seminari conciliar, sí. I, per exemple, durant ara el Corpus es va fer l'Ocombaia, i la gent que anava a visitar també hi havia informació, i ja ens ha vingut gent que va anar a visitar l'Ocombaia i després ha passat a sol·licitar el servei del SEDIM. O sigui que, diguem que estem fent la màxima difusió i la gent, ara per ara, no tenim molta gent que estiguem atenent, però tenim capacitat per atendre molta més gent i, per tant, per això n'estem fent difusió.
Per tant, fantàstica aquesta difusió, perquè és un tema molt important, poder viure moments tan complicats, saber-los gestionar i saber també demanar ajuda, no? Perquè moltes vegades intenta la gent viure-ho sol i no se'n surt. Treballeu, Anna, per moltes coses, totes elles per ajudar persones en situacions vulnerables de malaltia o de pèrdua, com estem comentant, i voleu, entre altres coses, propiciar una acollida incondicional, acollir el dol, el buit, el sense sentit, no? En principi té un sentit, no? des del punt de vista confessional, però per molta gent pot ser no el tingui, la mort, la malaltia, acompanyar també processos vitals de recerca d'aquest sentit. Mira, d'entre totes les vostres intencions i objectius, n'hi ha dues que m'agradaria comentar amb tu, perquè m'han cridat l'atenció. El primer és que voleu facilitar espais de silenci. Facilitar espais de silenci. Quina importància té el silenci en aquest context, Anna?
Doncs el silenci esdevé essencial en un acompanyament. Nosaltres fem acompanyament presencial, ara que ja ho podem fer amb aquesta formalitat, perquè durant la pandèmia vam fer algun acompanyament online, però ara ja els fem tots presencials. I aleshores, clar, quan ve la persona allà, l'acollim, tenim unes sales d'escolta, i sovint la persona necessita treure sentiments i necessita uns espais de silenci on poder reflexionar el que sent anímicament, el que sent en el seu interior, i l'acompanyament des del silenci és molt important i reconfortant. O sigui, la gent, hi ha vegades que ens venen que no saben, venen perquè tenen la necessitat, però no saben ben bé què senten, i mica en mica, i a través molt sovint del silenci, van exterioritzant i van començant a fer aquest camí d'acompanyament espiritual que els hi permet una mica anar avançant mica en mica, i sobretot anar traient el que és el que porten dins, que els angoixa.
Mira, m'agrada molt que facis aquesta reflexió. Fa la setmana passada, dilluns també, vam tenir al filòsof Joan Carles Mèric, que justament presentaven una obra seva que es diu que parla sobre el dol, sobre la pèrdua, sobre els sentiments, la filosofia, la naturalesa humana davant de la pèrdua i davant del dol. I també reivindicava molt aquest espai de silenci, de reflexió, d'aturar-nos una estona i comprendre'ns a nosaltres mateixos. Per tant, m'agrada molt que avui també surti aquest tema, perquè sóc una mica fan dels moments d'aturar-se, de parar-se, de reflexionar. Evidentment, quan tens davant una situació greu, d'una malaltia important, d'una mort, d'un ésser estimat, jo crec que és important fer-lo, però en el dia a dia, doncs, també. Altra de les eines que voleu propiciar és, voleu justament donar eines pel dol. Cal passar sempre per un dol, Anna, és clau?
A veure, al llarg de la vida sempre viurem processos de dol pot ser de dol per pèrdua d'éssers estimats, però també pot ser processos de dol doncs, per separacions o per la pèrdua d'una feina. El dol també engloba diverses situacions.
Sí.
El que sí és que el procés de dol per pèrdua de persones estimades és forma part de la vida, del dia a dia, i el que ens trobem és gent que ve, sol·licita el servei, comença a ser acompanyada i se n'adona que té dols no resolts previs, per tant, o sigui, la vida té successius dols, i que potser el que convé treballar en aquell moment no és el que l'ha portat fins al servei, sinó els que té anteriors de vida.
Sí.
I llavors, mica en mica, ens trobem que les persones descobreixen o treballen i valoren més aquest aspecte espiritual de la seva vida.
Uh-huh.
És una dimensió que en alguns casos doncs, o no la tenien present o la tenien com en un segon terme. I doncs, mira, a través del silenci, a través de la pregària, si és una persona de fe i creient, a través de l'escolta, doncs van descobrint aquest camí o el van potenciant en el seu procés de reconciliació, que deies, doncs amb la vida i amb la fe, si és que són persones que tenen la fe desenvolupada.
Per tant, molt interessant també això que ens expliques, és a dir, tancar primer ferides que de vegades no hem sabut tancar per no passar el procés de dol corresponent, per enfrontar-nos al dol que tenim davant. Teniu, Anna, diferents programes per fer aquest acompanyament. Teniu el programa individual, el programa grupal i teniu un programa d'acompanyament de parella o familiar. Per tant, tot molt ben pensat. No sé si ens pots explicar una mica com el que vulguis d'aquests programes.
Doncs mira, sí, explicaré i puntualitzaré perquè, com deia, el CEDIM és un servei que es va posar en marxa fa un any i 8 mesos, per tant, depèn de quins altres serveis, vull dir, és un servei jove, però per la intensitat dels moments que hem viscut, és un servei que ha hagut de canviar i adaptar-se contínuament. També voldria dir que el bisbe Javier Vilanova també ha estat des de l'estiu ha estat ja present en el servei i també ens ajuda a posar-lo en marxa en aquesta evolució que va concretar-se el mes de gener, que ens varen traslladar d'on estàvem abans, ens varen traslladar al seminari conciliat.
Sí.
Aleshores va ser un moment una mica com d'inflexió en el sentit que des de l'inici havíem començat a caminar de la mà també d'acompanya Caneva, com deies en la introducció. Però arribats al punt del mes de gener es va decidir que cada entitat, més per al seu compte, diguem que cadascú seguís la seva metodologia d'acompanyament en el dol, perquè acompanya Caneva ja és una entitat que porta molts, molts anys de treball i CEDIM, quan va néixer, tenia una idea, però que s'ha anat desenvolupant. Aleshores, el que és, diguem, l'ADN cristià, catòlic, des del punt en el qual acollim la persona, el volíem, diguem, reforçar, posar en accent, i per això ens varen traslladar al seminari conciliar. Llavors, a partir d'aleshores, és un servei que depèn exclusivament, diguem, de l'Arcabisbat de Barcelona.
Sí, 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 sí.
Tot i així, puntualitzar que des d'aquesta perspectiva, nosaltres acollim i acompanyem a tota persona que ens sol·licita el servei. Aleshores, són persones, vull dir, que poden ser persones de fe, persones creients, però també ateus, agnòstics, acollim a tothom. I la veritat és que tenim un perfil de persona que ens ve molt, molt transversal.
Uh-huh. A més, hem comentat, Anna, que treballeu molt amb voluntaris. Quin és el paper dins del CEDIM dels voluntaris i la seva importància?
Doncs els voluntaris són essencials també perquè fem un equip mixt i això és molt important. Doncs els agents pastorals que treballen dediquen unes hores al CEDIM, però la major part del seu temps estan treballant en el servei d'acompanyament espiritual i religiós dels hospitals i aleshores venen unes hores al CEDIM. I la resta, tot el que és l'equip de voluntaris, ocupen i acompanyen en aquest temps que tenim, uh-huh, que dediquem. Saps? El que no ocupen, el que no treballen els agents pastorals, ho fan els voluntaris que estan formats i durant l'any passat es varen formar i tots estan ja alguns ja s'han posat en actiu i de seguida que tinguem ja més sol·licituds ja estaran tots.
Fantàstic. Doncs ja per acabar, per anar acabant, Anna, m'agradaria fer una doble crida. En primer lloc, per les persones que desitgen ajudar-vos, no? com a voluntaris, com ho podem fer?
Doncs nosaltres tenim un parell de telèfons que és a través dels quals ens contacten la gent i són els mateixos que ens poden contactar gent interessada en col·laborar. En aquest moment, diguem, necessitem més fer difusió del servei, que s'apunti gent, usuaris, i aleshores créixer, diguem, si convé, amb voluntaris. Però sí, tothom qui vingui i vulgui col·laborar és benvingut, i aleshores els telèfons... els puc dir?
Sí, i tant, endavant,
sí.
T'escoltem.
Doncs mira, és el telèfon del 669-523-599.
Molt bé.
O bé el 619-827-098.
Fantàstic, doncs aquí queden aquests telèfons per les persones que vulguin col·laborar amb SADIM, amb aquesta iniciativa per acompanyar les persones que passin per un dol, per una pèrdua, també per una malaltia greu. I d'altra banda, per les persones que ens escoltin, que no us coneixen, que estan passant per algun procés d'aquesta pèrdua, de malaltia, i pensin que els podeu ajudar, com s'han d'adreçar a vosaltres? Evidentment teniu una pàgina web que és molt fàcil de trobar, perquè posant SADIM directament sortiu, però tal vegada posen alguna altra indicació.
SADIM.org és la pàgina web que ara precisament estem actualitzant els continguts per aquests canvis que havia esmentat prèviament. Uh-huh. I després també tenim un correu que ens poden contactar, que és sadim@arcbcn.cat.
Molt bé.
O bé a través dels telèfons que he comentat.
Fantàstic. Doncs aquí queden aquestes dades.
Està tota la informació, els telèfons, a la pàgina web, per si algú no l'ha pogut apuntar.
Que jo crec que és, en principi, la solució més fàcil, però si no, tranquil·la, perquè també poden recuperar-lo a la carta i és fàcil trobar-vos realment si hi ha una voluntat. I els ha cridat l'atenció als nostres oients el que feu i poden adreçar-se a vosaltres per una vessant o per una altra, per ser voluntaris o perquè necessitin i pensin que els podeu ajudar en el seu moment vital. Doncs l'Anna de Quadras és directora del Servei d'Acompanyament de Dol i la Malaltia, el SADIM, que està impulsat, com hem comentat, des de la Secretaria de Pastoral de la Salut de l'Església de Barcelona, amb col·laboració de la Fundació Acompanya Caneva. Anna, mil gràcies i ànims amb la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada. Nosaltres que fem una pausa i Pachamama.